Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
Bon dia i bon dimarts, 4 de març de 2025, això és l'En Joc.
En Joc. Amb Martí González.
Dimarts 4 de març, avui arrenquen els vuitens de final de la Champions masculina de futbol amb quatre equips, quatre partits, volíem dir, d'entre els quals destaca el derbi madrileny entre el Real Madrid i Atlètic de Madrid, a les 9 de la nit al Bernabéu, a més també del Dortmund-Lilla, d'on ha de sortir el rival del Barça en uns hipotètics quarts de final. Els blaugranes viatgen avui cap a Lisboa per jugar demà a l'anada d'aquests vuitens contra el Benfica. Avui parlarem de futbol, també de la suspensió del partit d'ahir de l'Espanyol a Villarreal per les condicions meteorològiques, pocs minuts abans que hagués de començar, però també d'handbol, hoquei patins, esquí de muntanya i més. Tot això avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, avui arrenquen els vuitens de final de la Champions masculina.
Es disputen tres partits, el Bruges Aston Villa a 3:15 i ja a les 9 el PSV Eindhoven Arsenal, el Borussia Dortmund Lilla, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a quarts de final, i el derbi madrileny entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid.
Avui a les 9 al Bernabéu, aquest Madrid-Atlètic de Madrid, el Barça viatja avui a aquesta hora cap a Lisboa per jugar demà a l'anada d'aquesta eliminatòria contra el Benfica.
A la convocatòria només hi falten els lesionats Christensen, Ter Stegen i Marc Bernal, mentre que hi són Gavi, ja recuperat del procés febril, i Ansu Fati. Els blaugranes hi arriben en bon moment, líders en solitari a la Lliga després de golejar diumenge a la Reial Societat, tot i que el seu rival, el Benfica, haurà tingut 7 dies per preparar aquest partit, ja que va poder ajornar el seu partit de Lliga d'aquest cap de setmana.
A la Lliga portuguesa, exacte. A la primera masculina, ahir finalment es va suspendre el Villarreal espanyol, que havia de tancar la 26a jornada.
L'alerta meteorològica vermella, tota la demarcació de Castelló, va obligar a suspendre el partit, tot i que la decisió no es va prendre fins a pocs minuts abans de començar, després d'haver escalfat amb normalitat, quan els jugadors estaven a punt de saltar la gespa i amb més de 10.000 persones a l'estadi de la Ceràmica. L'Espanyol va assegurar que mirarien de compensar aquest desplaçament a l'afició i la premsa de la manera que es poguessin permetre.
Uns 250 aficionats de l'Espanyol es van desplaçar fins a Villarreal, en aquest cas fins a Castelló, i no van poder veure, evidentment, el partit. N'estarem pendents de quan es pot jugar aquest partit, de la nova data. A tot això ja sabem els horaris de la jornada 29.
El duel català entre el Barça i el Girona es disputarà el diumenge 30 de març a 16:45 de la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i l'altre equip català de la Lliga, l'Espanyol, rebrà l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium el dissabte 29 de març a la mateixa hora, a 16:45.
Tornant al Barça, un any més el club blaugrana serà protagonista a la gala dels Premis Laureus. Ahir vam saber els nominats. Aquesta gala tindrà lloc el 21 d'abril a Madrid.
D'entre els nominats destaquen Aitana Bonmatí, Lamine Yamal i el Barça femení, que el destaca també la nominació de Marc Márquez en la categoria de retorn mundial de l'any. El pilot de Cervera ha tornat a competir després d'un any complicat per les lesions, guanyant el primer gran premi de l'any aquest cap de setmana a Tailàndia.
De MotoGP, i un apunt més de futbol, tornant al futbol, el Lleida ja té nou entrenador.
El club lleidatà, que ahir feia oficial la destitució del tècnic Marc García, ha anunciat avui la incorporació del basc Íñigo Idiáquez com a nou entrenador. Amb aquest canvi, només els dos primers classificats ara mateix del grup 3, Sant Andreu i Europa, mantenen el cos tècnic que va començar la temporada dels equips catalans de segona federació.
I Idiáquez, que té experiència fora de l'estranger, com per exemple el Luton Town anglès, a més també del Cancún mexicà i a les categories inferiors també de l'Aston Villa, també entrenat al Real Unión de Irún. En handbol, el Freaking Granollers es juga avui al poder seguir viu en competició europea amb la European League masculina amb el partit de l'última jornada de la Main Round.
Els ballers ens visiten aquesta tarda a la pista del GOG danès, ara mateix segon classificat del grup amb 5 punts, i només els val la victòria per tenir opcions de ser com a mínim a 8 anys de final. final. Recordem que els dos primers passen directament a quarts i el tercer del grup, que ara mateix és el Crient Suís, amb un punt més que el Granollers, jugaria una eliminatòria de vuitens de final. Els suïssos reben també aquesta tarda el líder del grup, el Montpellier.
Els dos partits a 3:15 de la tarda, aquest Geoghegranollers. Avui en farem la prèvia. En hoquei patins, els dos catalans que disputaran la Final Four de la Europe Cup volen fer d'anfitrions.
Pons, Lleida i Igualada-Rigat, que s'enfrontaran a la semifinal catalana, garantint un equip de casa a la nostra final, volen acollir aquesta final a 4, que es disputarà el 29 i el 30 de març. A l'altra semifinal es veuran les cares dos portuguesos que no han guanyat mai la competició ni han disputat mai cap a final, el Ribadave i el Tomar.
I un dia a punt, el Mundial d'Esquí Nòrdic, que s'està celebrant a Morgins, a Suïssa, el Banyolí Oriol Cardona, en tandem amb Man Alonso, obtenia ahir el bitllet per als Jocs Olímpics de l'any que ve, Jocs Olímpics d'hivern, a la prova de relleu mixt.
Dijous Cardona participarà a la prova d'esprint. La ceretana, Laia Sallés, ha guanyat avui el bronze en la prova vertical categoria júnior. És la segona medalla per a Sallés, que hi obtenia l'or al relleu mixt júnior amb el granadí Gonzalo Casares. Ladies and gentlemen.
Dimarts 4 de març, 1:36, 6 minuts passant de 1:45. Comencem parlant de futbol. El Barça viatja avui cap a Lisboa per jugar l'anada demà dels vuitens de final de la Champions masculina. Els blaugranes hi arriben en bon moment, líders en solitari a la Lliga, després de golejar diumenge a la Real Societat, tot i que el seu rival, el Benfica, haurà tingut 7 dies per preparar aquest partit, ja que va poder ajornar el seu partit de la Lliga de Portuguesa aquest cap de setmana passat. Ahir, Barça-Gama publicà una entrevista a l'ara porter titular del Barça, el polonès Wojciech Szczęsny, que va explicar, entre d'altres coses, que meditava abans de cada partit per preparar-se per competir, i també va explicar en aquest sentit una anècdota amb el fill de Ter Stegen.
Well, I do it every day, 15 to 20 minutes a day. Okay. I do it right before the game.
Ho faig cada dia, durant 15 o 20 minuts, i ho faig sempre abans de cada partit. Entro en un estat de màxima concentració i m'ajuda a estar preparat exactament de la mateixa manera per cada partit. També m'ajuda a gestionar els bons i els mals moments. Tinc una anècdota divertida sobre això amb Ter Stegen. Em va explicar que un dia el seu fill va entrar al vestidor abans d'un partit. Tothom estava a la seva i jo estava meditant. I li va preguntar, papa, per què Szczęsny està dormint?
Why is Szczęsny sleeping?
Demà a les 9 aquest Benfica-Barça, amb Szczęsny com a titular a la porteria, previsiblement, si no passa res estrany, no hi seran 3 lesionats. Els únics 3 que té encara el Barça, Ter Stegen, Marc Bernal i Andreas Christensen. La tornada jugarà dimarts de la setmana que ve a Montjuïc. Evidentment, demà en farà la prèvia i escoltarem també Hansi Flick. Avui ja comencen aquests vuitens de final amb els partits d'anada de l'eliminatòria entre el Bruges i l'Aston Villa, 6:45, i ja a les 9 el PSV Eindhoven-Arsenal, el Borussia Dortmund-Lille, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a quarts de final, i el derbi l'any entre Real Madrid i Atlético de Madrid, com dèiem, a les 9 de la nit al Bernabéu. Això pel que fa a la Champions. A la Lliga ahir finalment es va suspendre el partit que l'Espanyol havia de jugar al camp del Villarreal, a la Ceràmica, per l'alerta meteorològica a tota la demarcació de Castelló. Després d'haver escalfat amb normalitat, quan els jugadors estaven a punt de saltar la gespa i amb més de 10.000 persones ja a l'estadi de la Ceràmica, sí, ja de fet ja gairebé no plovia, la previsió era sí que tornaria a haver-hi tempesta, el jutge de competició finalment, amb la Lliga i la Federació, va decidir ajornar aquest duel. Ho explicava així després del partit el director esportiu de l'Espanyol, Fran Garagarza.
Bueno, parece ser que han estado valorando que había un riesgo y según ha ido avanzando pues la hora del partido, pues quizás han visto que la cosa se iba a empeorar, a pesar de que el terreno de juego y todo está bien, pero claro, una cosa es cómo está aquí y otra cosa es cómo puede estar, ¿no? En los alrededores o en los pueblos, etcétera. Entonces, es que encima ya ha habido una situación dramática en esta zona, ¿no? En Castellón, Valencia, sobre todo Valencia, ¿no? Entonces, claro, toda la gente que ha venido, los desplazamientos, pues si han entendido que hay que suspender, prioriza la seguridad.
Garagarza, que va fer de portaveu del club ahir a Villarreal, traslladant la preocupació per l'afició desplaçada al País Valencià, més dels mitjans que cobreixen el club perico, més allà del propi equip. Des del club van assegurar que mirarien de compensar aquest desplaçament a l'afició i a la premsa, de manera que es pogués permetre.
Sobre todo nos preocupa mucho nuestra gente y evidentemente todos vosotros, ¿no? Nos preocupa porque vamos a llegar a casa a ver si llegamos bien, no hay problemas, que parece que no, pero ahora mismo lo que más nos preocupa es eso y también aprovechar que lo hemos hablado en el club, que toda la gente que ha venido, incluidos todos vosotros, el club va a tener que ayudar obviamente en todo esto porque es una situación que hay que dar un valor y que está por encima de todo nuestra gente y que vamos a tener que ayudar en compensar, no sé cómo, no soy ni la persona más idónea para hablar de esto, pero tengo órdenes de decirlo.
N'estarem pendents de com convèncer l'Espanyol a l'afició i també a la premsa i, a més, evidentment, quan es pot jugar aquesta nova data, aquest partit, aquest Villarreal-Espanyol d'aquesta 26a jornada de Lliga. Recordem que ni Villarreal ni Espanyol juguen competició europea ni tampoc Copa del Rei, així que hauria de ser més fàcil trobar una data, tenint en compte també la previsió meteorològica. I encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar amb més calma, després del cap de setmana, l'actualitat d'alguns equips de casa nostra a la segona i tercera federació. A la segona federació masculina, Lleida ha fet oficial aquest mateix migdia l'arribada d'Íñigo Idiáquez com a nou entrenador, en substitució de Marc García. Només els dos primers classificats ara mateix al grup 3, Sant Andreu i Europa, mantenen el cos tècnic, que va començar la temporada dels equips catalans de segona federació, amb l'estadi, recordem, de l'Espanyol B, que va incorporar mitjans de setembre Víctor Cea per substituir Ignasi Sanabra, que no tenia el títol requerit. Un Lleida que és setè a la classificació a 3 punts del play-off que marca precisament l'Espanyol B, empatat amb el Terrassa, que diumenge va encaixar la segona derrota consecutiva que va frenar el seu progrés en les últimes jornades. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Nou pas enrere del Terrassa i davant un rival directe de cara a la promoció d'ascens, i és que els agarencs tenen assignatures pendents en aquest tram de temporada, i és guanyar els equips rivals en aquesta promoció d'ascens. I és que el Terrassa, excepte ocasions comptades, no ha estat capaç de guanyar els 5 primers classificats. L'equip de Víctor Bravo també ha perdut un dels aspectes positius des de la seva arribada: encaixar gols, 3 en les últimes dues jornades. I això, doncs, preocupa, i de quina manera. Si això sumem també a les baixes de les darreres setmanes, el Terrassa en alguns moments pràcticament ha estat en quadra. Escoltem el míster del Terrassa Futbol Club, Víctor Bravo, valorant aquesta situació.
És una derrota dura, y más pues por cómo se ha dado, en el minuto que se ha dado. Creo que el equipo ha hecho lo que tenía que hacer en un campo pues tan complicado como este, con una hierba que está tan mal, pequeño. Es verdad que nos ha faltado ser más incisivos arriba, intentar pues poner más en apuros a su portero, pero vuelvo a lo mismo, este es un campo muy jodido, también ellos lo han tenido muy difícil, al final lo han hecho de un despiste nuestro de la estrategia, tenemos que mejorar, nos está costando muchos puntos la estrategia y bueno, es un punto débil que tenemos que fortalecer.
Doncs ara toca pensar en el proper rival, diumenge 12 del migdia, Estadi Olímpic de Terrassa, el rival, un altre rival directe de cara a la promoció, l'Espanyol B.
Gràcies, Miqui. L'Espanyol B és el que marca ara mateix el play-off. I a la tercera federació, el Manresa no va passar de l'empat diumenge al camp d'un rival de la part baixa, el Sabadell B, ara mateix en descens, un resultat que manté els del Bages quarts en zona de play-off, però ja molt lluny de l'ascens directe que ocupa el Reus Redis, el líder, i que tenen a 17 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
L'empat al camp d'un equip en zona de descens torna a evidenciar que l'equip necessita millorar de cara a porteria. Aquest cap de setmana, fins i tot, el gol es va resistir des del punt de penal. Moja va veure com el porter rival li aturava la pena màxima. Miquel Azparren, entrenador del Centre d'Esports Manresa, explicava que cal retrobar-se amb la victòria per sortir d'aquesta mala dinàmica de resultats.
Que esto cuesta de explicar, pero cuando estás en una dinámica en la que no estás del todo, bueno, contundente, o no estás del todo confiado en por venir de victorias, pues a veces igual cuesta más. Yo estoy convencidísimo que el equipo, en cuanto encuentre esa victoria, lo va a encadenar, que la gente de arriba va a marcar, que tenemos que centrarnos en seguir teniendo ocasiones como equipo.
Una altra mala notícia dels manresans és la lesió d'Alfa Bagayoko, un dels reforços d'hivern que millor havia aterrat al Bages. Ara el Centre d'Esports Manresa és quart a la classificació amb 38 punts i té només 2 punts de marge sobre la grama. El primer equip fora d'aquesta zona de promoció. Diumenge l'equip jugarà a casa contra el líder, el Reus.
Gràcies, Jordi, i ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat és el de Max Marcet per obrir la golejada del líder del grup 3 de la segona federació masculina, Sant Andreu, contra l'Olot, que s'ha endut el 49% dels vots. Ha superat les dianes de Ricardo Baz, del líder del grup 5 de la tercera federació masculina, el Reus Redis, de Justin, del Girona B, també d'aquesta tercera federació masculina, i de Bafó de Sisè per donar la victòria al Sant Cristóbal, també en aquesta mateixa categoria, la tercera federació masculina. Recordeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns el que us sembli millor a la nostra enquesta al compte dix@esportsenxarxa. En bàsquet repassem també l'actualitat d'alguns dels equips catalans de casa nostra de la segona FEP. El Club Bàsquet Prat ha guanyat aquest cap de setmana a Gran Canària en un partit especial, amb el retorn a les pistes del capità Potablava Quim Salvans, després d'una greu lesió de lligaments al genoll. El Prat Ràdio, Laura Prilló.
Aquest darrer cap de setmana el Club Bàsquet Prat va viatjar a Gran Canària, on va endur-se una victòria en un partit molt especial, l'enfrontament de tornada del capità del conjunt Potablava Quim Salvans. El jugador Potablava va tornar a jugar després de la seva lesió de lligaments creuats, que l'ha tingut gairebé un any recuperant-se. Així ho explicava el mateix jugador.
Va ser molt especial, molt emocionant. Han estat exactament 322 dies des que em vaig lesionar i ha sigut un procés que s'ha fet molt llarg i ha estat molt dur. I la gent del club sap que he posat tot el meu esforç per poder fer aquest retorn el més aviat possible.
Salvans torna a jugar i entrenar-se amb l'equip, el qual ha recuperat diferents efectius, excepte alguns com el dominicà Eusebio Suero, que encara continua de baixa. Tot i això, el capità veu a l'equip fort a falta de 7 jornades perquè finalitzi la fase regular, en la qual creu que caldria guanyar el màxim de partits possibles.
Jo crec que ara és el moment més important de la temporada. Ja comença a recuperar efectius, només falta en Eusebio. Veig, sincerament, tota la gent molt motivada i molt centrada en aquest possible play-off que estem a punt d'assolir. I bé, jo crec que tothom ara ha d'estar amb la mentalitat d'intentar obtenir una molt bona posició.
Ara mateix el conjunt pretenc es troba sisè a la taula classificatòria amb un balanç d'11 victòries i 8 derrotes. Aquest proper dissabte, Salvans tornarà a jugar a la pista del pavelló Joan Busquets contra el Sant Antoni, el segon de la classificació. Un partit que serà molt especial pel capità del Club Bàsquet Prat, que es retrobarà amb l'afició Potablava.
Gràcies, Laura. I també en aquesta part mitja de la segona FEP, el Salou afronta el tram final amb l'objectiu de mirar cap amunt i no patir, mirar més cap als play-off i no cap a la part baixa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Tot és possible per al Club Bàsquet Salou de Jesús Muñiz. A falta de 7 jornades per al final de la Lliga, l'equip pot aspirar als play-off, lluitar per la salvació directa o, en el pitjor dels casos, disputar el play-out per la permanència. Això sí, el descens directe sembla una amenaça llunyana. Els salouencs van caure en l'última jornada davant l'Horta Godella per 72-84, en un partit marcat per un segon quart nefast amb un resultat de 8-17 que va condemnar els de la Costa Daurada. La superioritat física i la potència en el rebot del jove conjunt valencià van ser determinants. Ara, amb un balanç de 9 victòries i 10 derrotes, el Club Bàsquet Salou ocupa la setena posició i es manté en zona de play-off. No obstant això, 5 equips es troben empatats amb només una victòria menys, dos dels quals virtualment haurien de jugar al play-out per evitar el descens. El tècnic del Salou, Jesús Muñiz, explica com afronta l'equip aquest tram final de temporada.
Bueno, pues este tramo final de liga lo afrontamos con una ilusión tremenda, ¿no? Está siendo una temporada, mejor dicho, dura, porque, bueno, pues ya sabemos de las circunstancias que hemos vivido en cuanto a lesiones y que han dificultado mucho el trabajo del día a día, pero ahora mismo dependemos de nosotros mismos para ilusionarnos el volver a entrar a una zona a jugar unos play-offs.
El proper compromís dels salouencs és aquest proper diumenge a les 12 del migdia, a la pista d'un rival directe, el Benicarló, que té una victòria menys.
En handbol, el Freaking Granollers es juga avui el poder seguir viu en competició europea, la European League masculina, amb el partit de l'última jornada de la Main Round. Els ballesans visiten aquesta tarda la pista del Geoghegan danès, ara mateix segon classificat del grup amb 5 punts, i només els val la victòria per tenir opcions de ser com a mínim a vuitens de final. Escoltem el tècnic Antoni Rama.
Torna a ser una final, és l'última final per poder seguir vius i passar doncs, a la següent eliminatòria. Partit molt difícil, amb un equip molt complet, que corren, que defensen, que tenen molt bona porteria, amb jugadors amb moltíssim talent, ja els vam veure a Granollers. Sí que és veritat que a Granollers vam fer un partit molt complet i vam estar a les portes de guanyar i com a mínim s'hauria de repetir el nivell que vam donar a Granollers per tenir opcions.
Rama que elogiava això sí l'equip danès, que l'any passat va disputar play-off de Champions.
Ells també guanyen i tenen més valor encara a casa seva. Penso que la gent també els hi dona aquest puntet de més que tenen aquests equips nòrdics quan juguen a casa. Però bé, amb tota la il·lusió de poder seguir vius a Europa, amb moltíssimes ganes de que tot surti bé i de que no sigui l'últim partit d'aquesta temporada a Europa.
Recordem que els dos primers passen directament a quarts i el tercer del grup, que ara mateix és el Crien Suís, amb un punt més que el Granollers, jugaria una eliminatòria de vuitens de final. Els suïssos reben també aquesta tarda el líder del grup, el Montpellier, aquest Geoghegan Freaking Granollers, avui a 6:45 de la tarda. En hoquei patins, ja us ho explicàvem ahir, Jordi Bargalló va anunciar la seva retirada un cop acabi aquesta temporada.
Esperava que aquest dia no hagués hagut d'arribar mai, però us vull anunciar que aquesta és la meva última temporada com a jugador d'hoquei. Ha sigut un viatge únic i irrepetible. Em sento molt afortunat d'haver pogut viure la meva passió durant tants anys. I vull agrair a tota la comunitat de l'hoquei patins i, sobretot, als clubs que he pogut representar, així com les seleccions d'Espanya i de Catalunya. Ha sigut un honor enorme poder vestir aquestes samarretes, tan úniques i especials.
El sadorninenc, una llegenda d'aquest esport, que encara juga al màxim nivell als seus 45 anys, el noi aquest curs, amb qui jugarà als quarts de final, recordem, de Champions masculina. En aquest vídeo d'acomiadat agraïa també sobretot als clubs on ha jugat, el Col·legi Sant Josep, el Barça, Liceu, l'Oliveirense, portuguès, i el Noia, on tancarà, com dèiem, aquesta, la seva carrera. A més, també va agrair a la família i a tothom qui s'ha trobat en el món de l'hoquei.
M'agradaria agrair a tots els entrenadors i formadors que he tingut des que em vaig posar els patins per primer cop i a totes les persones que he conegut en el transcurs d'aquest viatge tan màgic. Vull agrair als meus pares per haver-me inculcat l'amor cap a aquest esport i acompanyar-me sempre i fer-me costat. I per acabar, també mil i una gràcies a la Gina i al Jordi per haver-me deixat gaudir de la meva passió i acompanyar-me sempre en els bons moments i ensenyar-me que els moments no tan bons al seu costat sempre han sigut millors. Moltes gràcies per tot i visca l'hoquei.
Jordi Bargalló, que ha guanyat 3 Copes d'Europa, 2 Copes Intercontinentals, a més de campions del món amb la selecció espanyola, sent nomenat millor jugador del Mundial del San Juan de l'Argentina el 2011 i 2 vegades MVP de l'hoquei Lliga Masculina. El proper repte és la Copa del Rei, com dèiem, que arrenca aquest dijous d'aquí 2 dies, el Joan Ortoll de Calafell. El noi ja juga contra el Barça, ni més ni menys, un dels grans favorits, dijous a 8:45. Abans, també dijous, obrirà la competició el partit del Pons Lleida contra l'Alcoi, un Lleida classificat també per a la Final Four de la Europe Cup masculina, amb la semifinal catalana contra l'Igualada, una Final Four 6a que disputarà el conjunt lleidatà que vol, el club vol acollir a la capital del Segrià a finals de març. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Així ho ha expressat el president del Pons Lleida, Llist Enric Duc, i ha assegurat que vol parlar amb l'Ajuntament per tal de dur-ho a terme. L'escoltem.
Vull fer una trucada a l'alcalde de Lleida, presentar-li i donar-li la possibilitat de que hi ha opcions de poder-la demanar. Jo crec que seria un gran què, seria la quarta que faríem aquí i bé, vist l'experiència de les altres, crec que és una bona opció. A partir d'aquí és l'Europe Cup qui ha de decidir, però jo crec que Lleida és un espai idoni per una Final Four. Amb tothom que hem parlat de les altres organitzacions sempre s'ha d'un 10. Sempre els números han sortit, han quadrat. A la ciutat de Lleida econòmicament no li ha suposat res, tot el contrari, sempre hi ha hagut alguna cosa de benefici i el ressò i tota la publicitat que es fa és impressionant.
De fet, des del consistori ja han confirmat que ajudaran al club perquè pugui Lleida i el Llista acollir aquesta Final Four de l'Europe Cup. Una Final Four que se serà el 29 i el 30 de març. Els rivals seran l'Igualada i el Tomar i el Rivadave portuguesos.
I en waterpolo també us explicàvem ahir, tindrem un emparellament català als quarts de final de la Champions femenina. El Club Natació Sant Andreu i l'Assolim Mataró s'enfrontaran entre ells amb l'anada a Barcelona i la tornada a la capital maresmenca. Això determinarà el sorteig que es va fer, com dèiem, ahir al migdia a Zagreb, a Croàcia. El vigent campió de l'Estrelpool Sabadell jugarà contra la Limos Grec amb la tornada a casa, a Can Llong. Els partits d'anada jugaran el 22 de març, la tornada de la setmana següent, el 29 de març. En Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
L'anada serà a Can Llong el 22 de març a 1:45 del migdia i la tornada una setmana més tard a Grècia. En cas de passar, el rival a les semifinals de la Final Four seria el guanyador del Bouliagmeni Olympiacos. El tècnic David Palma valora positivament el sorteig, però lamenta no tenir la tornada a casa pel fet d'haver acabat primeres de grup.
Penso que hem tingut sort amb el sorteig. Crec que Calimos dels segons era un rival que ens podia anar molt bé, tot i que tenim el factor camp en contra, no? Juguem primer aquí a casa i hauria de ser potser al revés, no? És algo que l'Alen potser hauria de mirar i revisar i fer el canvi, no? És un partit d'anada i tornada, sabem que ja tenim molta experiència, que els quarts sempre són difícils, haurem de fer molt bona feina aquí a casa nostra, intentar anar amb una avantatge àmplia a Grècia i res, aconseguir la classificació per a Final Four.
A l'altre costat del quadre, Sant Andreu Mataró i Horizonte Ferencváros.
Gràcies, Oriol. I abans d'acabar, ahir el banyolí Oriol Cardona va guanyar fent en tàndem amb l'esquiadora de Sierra Nevada, en Alonso, la plata al Mundial de Suïssa d'esquí de muntanya, d'esquí nòrdic, i el bitllet per als Jocs Olímpics, per tant, d'hivern del 2026, quan es disputaran a Cortina d'Ampezzo, Itàlia. En declaracions d'Esport 3, Oriol Cardona assegurava que es podia somiar en una medalla olímpica.
No podem, hem de somiar. Jo crec que s'ha de fer, tenim un bon equip, hi ha molta motivació, la feina s'està fent molt bé i moltes ganes, així que claro que hem de somiar.
Siempre lo digo que tengo una confianza ciega en Uri y sabía que era capaz de poder hacer lo que ha hecho, de recuperar, y al final mira menos de un segundo, así que muy contenta.
Dijous, Oriol Cardona participarà a la prova d'esprint en aquest Mundial, mentre que la saratana Laia Sallés ha guanyat avui mateix el bronze en la prova vertical en categoria júnior. L'escoltem també en declaracions Esport 3.
Ja portem mig campionats del món i bueno, no podria estar més contenta. Al final he estat aquí amb gent que s'està especialitzant en verticals i jo vaig córrer ahir, aleshores sí, tant jo com el meu company, que també ha quedat tercer, estem supercontents.
És la segona medalla per Sallés, com sentíem, que ahir es va endur l'or al relleu mix júnior amb el granadí Gonzalo Casares. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Estoy envuelto en llamas y voy.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%.
Un somnis, dinosaures, dinotars, se'm fa l'estat de vereno, vereno, ja que estic vereno. Estic regant les plantes, meteorits i top als aires, veneno, veneno, la pressa és veneno.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així.
Tot i que els somnis són bonics, quan ens anem fent grans, tots volem ser petits. Tot i que els somnis són bonics.
Xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El PSOE i Junts per Catalunya registren al Congrés l'acord per traspassar les competències en matèria d'immigració.